Són 7:45 del matí, així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier Moret, abans d'explicar-me, tot bé?
Tot bé.
Abans d'aquesta hora sempre et pregunto cap a quin país viatgem avui, però abans deixa'm felicitar-te per aquest llibre meravellós que acabes de publicar, que es diu Tras los pasos de Livingstone. I posarem una banda sonora, va, primer. Perquè avui viatjarem fins a un país africà, però, evidentment, aquest Tras los pasos de Livingstone també es fixa molt en aquest continent.
Sí, evidentment, a l'Àfrica Oriental, sobretot, amb quatre països, Tanzània, Kenya, Uganda i Congo.
Un dia et convidarem al suplement per parlar exclusivament d'aquest Tras los pasos de Livingstone, l'enèsim llibre ja del Xavier Moret de viatges, repassant les aventures, en aquest cas, dels grans exploradors del segle XIX. Al final, el Xavier Moret és un explorador del segle XXI, no?
Què més voldria jo? Sí, la diferència és que el XIX no sabien on anaven, tardaven un any en arribar al primer llac, i jo agafo un avió, agafo un autobús i vaig sobre segur, i sé que el mapa està tot ben identificat. Però m'agrada resseguir les rutes dels exploradors, imaginar com havien viscut en aquell temps.
Eren herois, no, aquests exploradors?
Eren uns herois. La majoria ja eren militars, com el Barton, l'Speak, el Livingstone era missioner, però molts eren herois disposats a patir per aconseguir posar clar el mapa d'Àfrica, que al centre era una incògnita absoluta.
Com t'has documentat per fer aquest llibre, Xavier? Banda de viatjant?
Viatjant per aquests països i llegint els diaris dels exploradors.
Que és llegint molt els diaris dels exploradors,
sí, sí,
eh?
És deuen molt
ser fascinants, no?
Són fascinants. Tant alguns ho expliquen millor, com el Baker o el Burton, altres no tan bé, com l'Speak o el Livingstone, però l'Speak va descobrir les fonts del Nil, que passa que...
Era el gran repte que
era
tenien.
Era el gran repte, i la Reial Societat Geogràfica de Londres havia posat totes les ganes en descobrir aquestes fonts. Ell ho fa al 62, però no s'ho acaben de creure, hi ha un debat amb en Barton organitzat i el dia abans ell mor d'un tret d'escopeta, se li dispara l'escopeta a l'Speak, cosa que molts diuen que va ser por escènica, que és probable, i fins a 2 anys després de la seva mort no l'autoritzen a la seva família, la del John Speak, a posar un cocodril i un hipopòtam al seu escut. Massa tard, però bé, va arribar.
Com és que l'has titulat Tras los pasos de Livingstone si parles de tants i tants exploradors? Per què t'has fixat en Livingstone? Què el feia diferent?
Té més nom. I té una frase famosa del doctor Livingstone, suposo.
Explica, que és boníssima.
Que és quan es troben precisament a Tanzània, Henry Stanley, que era un periodista...
Aquest senyor va desaparèixer, no?
Va desaparèixer durant 2 anys. Va anar a buscar les fonts del Nil.
Era anglès? Ell era de Londres?
Era escocès.
Era escocès.
Va sortir de Zanzíbar, va entrar en el continent, però en aquell temps era un territori ple d'incògnites i de perills. Es va perdre, i al cap de més d'un any, el director d'un diari de Nova York li encarrega el Henry Stanley, que era un periodista explorador, que el vagi a buscar. Llavors l'Stanley el va trobar a la ribera del llac Tanganyika, en un lloc que es diu Ujiji, i allà van fer el mític encontre, on es van donar la mà, i on l'Stanley explica que li va dir Dr. Livingstone, suposo. El que passa és que en el seu dietari aquestes pàgines les va arrencar, perquè presumiblement s'ho va inventar després. Era una frase massa protocolària per ser creïble, però en tot cas ha passat a la història com la frase més mítica de l'exploració.
Aquest suposo que vostè és el senyor Livingstone, no?
Exacte. Sí. Dr. Livingstone presume, em va dir, i va quedar el Dr. Livingstone, supongo, en castellà, ho suposo.
El Livingstone, a banda d'aquest renom, què va descobrir?
El riu Zambeze. De fet, ell estava encarregat per la Reial Societat Geogràfica d'encarregar les fonts del Nil, però va fracassar. Se'n va, en comptes d'anar cap al llac Victòria, va anar al Tanganyika i es va perdre per allà amb terres de Zàmbia. Ell era escocès, el van destinar a missioner a Sud-àfrica, i allà va descobrir les Catarates Victòria, on hi ha una estàtua del Livingstone que li ret honor, i després el curs del riu Zambezi que va de banda a banda. O sigui, era un explorador bo i molt preocupat per denunciar el tràfic d'esclaus, perquè els primers exploradors de l'Àfrica partien de Zanzíbar perquè d'allà havien partit els traficants d'esclaus. Zanzíbar era una illa davant de la costa de Tanzània on podies caçar els esclaus i retenir-los allà sense por que s'escapessin. Llavors, molts d'aquests exploradors van fer servir les rutes dels traficants d'esclaus i alguns fins i tot els guies que tenien els traficants. Era la manera d'entrar en el continent. Que és passa que el Livingstone era molt antiesclavista i mica en mica es va anar frenant això.
És evident que aquests exploradors feien un esport de risc i que molts hi perdien la vida. La majoria d'ells, de fet, morien de forma prematura. Per entenc, per malalties, per malàries, no?
Sí. Clar, no tenien els medicaments que tenim ara i, a més, anaven en unes condicions molt precàries. El Livingstone va morir allà, en terres de l'actual Zàmbia, i, curiosament, quan va morir, van arrencar-li el cor i el van enterrar sota un arbre africà, que és el que ell volia, i el cos el van portar caminant durant uns quants mesos fins a la costa de Tanzània, d'allà a Zanzíbar, i d'allà a Londres, on està enterrat a Westminster. Era un heroi nacional, el Livingstone.
Doncs va, per introduir-nos avui una mica més també en aquest llibre, per fer un petit tastet d'aquest Tras los Pasos de Livingstone, que se centra sobretot en el continent africà, avui escollim un país d'aquest continent. On anem?
Tanzània.
Propera destinació:
Tanzània. Terra d'exploradors i aventures. És des d'on al segle XIX es va començar a explorar l'interior del continent africà a la recerca, entre d'altres, de les fonts del riu Nil.
Moltes d'aquestes expedicions, com ara ens explicaves, Xavier, sortien des de Zanzíbar, una illa que també forma part, de fet, de Tanzània, i vam dedicar un capítol a Zanzíbar a principi de temporada. La Tanzània continental és totalment diferent d'aquest Zanzíbar, no?
Sí. No, Zanzíbar, diguem que és una illa tropical amb una vegetació exuberant, platges molt boniques. En canvi, la continental és més sabana, més terra desèrtica. El que passa que és un país molt gran, fa dues vegades la superfície d'Espanya, i té entre trets distintius el Kilimanjaro, que és la muntanya més alta d'Àfrica, 6.000 metres, i després té els parcs nacionals que hi ha al nord, prop de la frontera amb Kènia, tant Ngorongoro, que és un dels llocs més bonics d'Àfrica, és un cràter apagat, dintre del qual és ple de la fauna més meravellosa de l'Àfrica, i més amunt el Serengeti, que és la gran plana on els herbívors campen a la seva manera, i que van a parar al parc de Masai Mara, que és a l'altra banda de la frontera Kènia, ja, però que ells no ho saben, o sigui, que cada migració van creuant fronteres. I acaba el país al llac Victòria, el llac Tanganyika, que són dos dels grans llacs d'Àfrica i llocs preciosos, molt preciosos, sí.
Quan hi vas estar, tu?
He estat unes quantes vegades.
Crec que hi tornaràs aviat, també.
I torno aviat, al febrer, i torno una altra vegada i mai m'encanso. Tanzània és dels països més bonics.
Febrer hi ha, vull dir que...
Febrer hi ha, però jo surto a final de febrer. Encara ens veurem.
I ara què hi buscaràs?
Repassaré les mateixes rutes que he fet dels exploradors, però hi vaig ser els anys 80, els anys 90, i ara vaig a veure què ha canviat a tot això. Començo pel llac Victòria, la localitat de Mwanza, i després vaig baixant fins a la costa, fins a Bagamoyo, que era la capital de l'antiga Àfrica oriental alemanya. Els alemanys van voler crear allà el seu imperi, i la capital era Bagamoyo. Que passa que després, quan van perdre la Guerra Mundial, allà va passar a mans dels anglesos. Però durant un temps van intentar fer allà un imperi colonial, que curiosament, segurament en parlarà l'Alfons, hi ha una pel·lícula que és La reina d'Àfrica, que rememora una mica tots aquests enfrontaments entre els alemanys i els britànics en aquell temps.
Amb què parlen a Tanzània?
Parlen swahili, però l'anglès el domina bastanta gent. Clar, gairebé tothom.
Deixa'm dir que el swahili, alguns de nosaltres el coneixem gràcies al rei Lleó, no?
Sí, exacte.
Perquè el Simba, que vol dir Lleó, no? La Kuna Matata...
No problem, sí.
No problem, tot això és... Això és swahili, no?
Sí, és swahili. Simba és Lleó, Twiga és girafa, i tot plegat, l'elefant és Tembo. És un idioma fàcil, perquè és una gramàtica molt simplificada, que s'ha convertit en una mena d'esperanto per la gent d'allà, perquè parlen moltíssimes llengües, però amb el suahili em pots tirar una mica si en saps. Perquè t'ho facilita tot.
Fa la sensació que no deu ser un país fàcil de recórrer. Com són les carreteres?
Molt bones.
Sí?
Sí, hi ha un tren fins i tot que va de Dar es Salaam a Kigoma. Aquest s'espatlla més per les pluges. Però la carretera d'Arusha, que és la capital turística on hi ha els parcs nacionals, a Dar es Salaam és una bona carretera, no hi ha problema. El que passa que n'hi ha una o dues, no n'hi ha més.
Avui al suplement amb el Xavier Moret rodem el món fins a Tanzània. Un dels grans atractius de Tanzània és, de fet, el llac Victòria, no?
Sí.
On el trobem?
El trobem al nord de Tanzània, a la frontera amb Kènia. De fet, una
part... Més gran que Catalunya, m'han dit.
Sí. Està ple d'aigua, molta aigua. Però una part pertany de la costa a Kènia, una part a Tanzània i una part a Uganda. I allà neixen les fonts del Nil en territori d'Uganda.
De fet, són fascinants, no?, les fronteres africanes.
Sí, són fascinants. I a vegades...
Les fronteres, no, ho dic perquè són línies rectes, sí, evidentment.
Estan fetes pel colonialisme, clar, llavors van... Diguem que l'Àfrica era un territori on no existien... Les entitats nacionals. Era un territori de tribus, ètnies, i van posar unes fronteres molt artificials als imperis que es van voler repartir a Àfrica. Ara, el llac Victòria és molt bonic, i moltes onades, i té moltes illes, també, que valen molt la pena de visitar, perquè en una d'elles, prop de Mwanza, a Tanzània, hi reclouen tots els albins que hi ha per allà, perquè els albins es consideren entre els africans com una cosa de mal rotllo. I llavors vas a aquella illa i trobes que hi ha els albins allà, els tenen reclosos perquè facin vida a part com a gent al marge, no? Però està molt bé la part del llac Victòria i a prop el Serengeti és la part més espectacular que puguis haver vist a l'Àfrica.
L'espècie humana ve de Tanzània?
El Dubai, diuen que sí, que el més antic que s'ha trobat és a les gorges del Dubai, i sembla ser que els antropòlegs...
El Dubai, eh?
El Dubai. És un lloc que, quan el miren, no sembla res. Havia estat un antic llac, està ressec, i van quedar molts fòssils allà, entre els quals hi ha els fòssils d'humans més antics.
Que s'han trobat fins ara.
Sí. I això fa que tingui fama de ser el centre de la humanitat. D'allà diuen que van emigrar a Europa i Àsia i Amèrica, posteriorment.
Per tant, tots vam sortir de Tanzània.
De l'Àfrica, sí.
Potser. Va, avui Tanzània. M'ha fascinat descobrir que Safari en Swahili vol dir viatge.
Sí. Sí, sí, és lògic, clar. És una altra d'aquestes paraules swahilis que es van inventant i que sí, funciona molt bé com a sinònim de viatge, safari. A mi la paraula que em fa més gràcia és una que es diu les rotondes, com que hi ha el cartell en anglès a l'entrada que diu keep left, en swahili es diu keep lefty. Llavors, i sí, la moto, com es deia la moto? Ara no em surt la moto, però també era molt... Piqui-piqui, també piqui, perquè piqui. Piques a la gent.
Del xutxupapa del... Pere Tàpies, el piqui-piqui, no? Sí.
És un idioma divertit, perquè el vas aprenent paraula a paraula.
T'agrada el turisme de safari?
Molt. Sí? Sí, 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 sí.
No tens prejudicis amb això de mirar... Vaig a fer el guiri a Tanzània i farem un...
No, perquè hi ha un turisme de safari amb grans grups que surten 20 jeeps seguits. Aquest no m'agrada.
Jo he vist imatges.
Jo també, sí.
Jo no he fet mai cap safari, però tinc alguns amics que sí.
I
tu veus l'entrada al safari i hi ha 30 cotxes fent cua per entrar i perquè els donin el torn de fer el recorregut.
És veritat, sí.
I al final acaba sent un zoo, no, allò?
Això no m'agrada tant, però el turisme de safari, en el sentit que tu parles amb algú allà, et lloga un jeep i vas pel teu compte fugint dels grans grups, aquest és molt bonic. Això d'anar parant quan trobes un lleó, quan veus una manada d'elefants, unes girafes, tot un lleopard de cop i volta. És un turisme molt bonic. El que passa que, com sempre, la massificació ho espatlla. En Ngorongoro, que és el parc més bonic de Tanzània, fins fa uns anys era només una carretera de baixada al cràter. Ara han fet una de baixada i una de pujada, perquè si no s'embossava tot. Tanta gent vol anar a l'Ngorongoro i cada vegada més turisme de masses que acaba carregant una mica. Però en principi el turisme de safari està bé. Anar a veure animals i fer fotos, no matar-los com era al principi, val la pena.
Suposo que continua havent-hi de tot.
Hi ha molts furtius, però el pagar, has de pagar molt si vols matar un animal d'aquests legalment.
És un país que continua vivint del turisme?
Sí, totalment, sí. Tanzània viu molt del turisme.
Què és la reserva, el Serengeti?
Serengeti és la gran reserva de fauna, que és impressionant. És una gran plana on hi ha un riu al mig ple de lleons, i elefants, hi ha un milió de zebres, em sembla recordar, prop d'un milió de nyus. O sigui, és aquestes grans manades que aixequen la gran polseguera que només veure-les ja et quedes impressionat i bocabadat.
També és la terra de Jane Goodall, no? La dona que va estudiar els ximpanzés.
Sí, aquesta és amb una altra banda. Diguem que la banda d'Aruixa és on hi ha el Serengeti i el Ngorongoro i el Kilimanjaro, i en canvi el llac Tanganyika, que jo hi vaig anar també, allà al costat de Kigoma, que és la ciutat principal, i al costat del lloc on es van trobar l'Stanley i el Livingston, hi ha la selva on la Jane Goodall va fer una fundació per cuidar els ximpancers, i on pots anar-los a veure, i que són una mica agressius, francament. No els té massa ben educats.
Bon dia, Alfons Gorina.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Doncs...
Fascinat,
gelós,
eh?
Gelós del...
Molt gelós, és sí, que cau la bava d'escoltar el Xavier Moret, eh?
Sí, sí, totalment.
Tots els països també tenen una vessant cinematogràfica. Tanzània, imagino que no se n'amaga, Gorina.
Molta. La veritat és que em va sorprendre molt. Pensava que seria més un repte tipus Zanzíbar, i no, no. És un país que de seguida va acollir rodatges, i grans rodatges, eh? Més a més, sobretot de clàssics, molt centrats en aventures, en safaris, en tot això. I precisament comencem amb una pel·lícula que el títol crec que ja és una paraula en suahili que estàu dient, no? Que és Atari, que...
Vol dir perill.
Que vol dir perill, doncs això, Atari.
Tres. ¿Qué dirá San? No se lo puedo decir.
¿Decirme qué?
Esto.
Oh, yo le veo normal. No. ¿Cómo es posible?
No lo sé. Imagino que habrá sido durante la noche.
¿Qué hacemos?
¿Cómo voy a saberlo?
Cielos, otro elefante.
Otro elefante, i amb aquesta banda sonora que es deia ja com el caminar dels elefants, és una pel·lícula Atari divertidíssima.
Això és
de...
John Wayne, no?
Digue'm.
John Wayne?
John Wayne, efectivament. Una pel·lícula del 1962 dirigida pel Howard Hawks, que és un director que ha tocat tot tipus de gèneres i que aquí la va clavar. Amb un John Wayne t'he de dir que el rodatge, pel que tinc entès, va ser un rodatge molt problemàtic, perquè tractaven amb molts animals, la pel·lícula anava de safaris, de caçadors, aquestes coses, i pel que sembla estaven tots borratxos tot el dia en aquests rodatges. Bé, on estava el John Wayne, doncs segur que corria l'alcohol. Però escolta, van rodar allà al Parc d'Arusha, al Serengeti, Tanganyika, Naverara, al llac Manyara, al riu Rubu, Ngorongoro... Si voleu veure tot Tanzània, no, Xavier? Atari...
I a més, molts animals. Està ben filmada, sí, sí.
Sí, bé, una pel·lícula excel·lent, però és que n'hi ha diverses, i
doncs
aquesta, la següent, que també em té el cor robat.
¿Atrapaste el gorila?
Todo ha salido mal.
Si quieres que te diga la verdad, no pareces un novio que esté a punto de entrar en la cámara nupcial. No tienes ilusión.
D'un altre gran director, de John Ford, en aquest cas 1953, Mogambo. I ho dic perquè el John Ford acostumava a dirigir, doncs, més el reconeixem més pels westerns i altre tipus de pel·lícules, però aquí, doncs, també va fer un triangle romàntic a l'antiga escola, en ple safari, en aquest cas rodada, doncs, això, Kilimanjaro, el Serengeti, el riu Kagera, Tanganyika, i el romanç entre Clark Gable, que era com una mena de guia per pijos, no?, que van als safaris, no?, Ava Gardner i Grace Kelly. Grace Kelly era la noia B, per entendre'ns, i Ava Gardner la fem fatal, no? I jo dec ser l'únic que es va quedar més enamorat de Grace Kelly que d'Ava Gardner, però vaja, recomano recuperar Mogambo, que és un clàssic, com evidentment ho és Les mines del rei Salomó.
Sabemos dónde está la tribu de los taluanas, pero poco conocemos respecto a ellos. Solo se sabe que son muy peligrosos.
No estuvo entre ellos nunca.
No, yo soy cazador, no explorador. El caso es que ningún blanco que yo sepa ha estado en su tribu desde hace 5 años.
Una altra pel·lícula d'aventures, en aquest cas una dona que contracta doncs a un aventurer, un mercenari, no?, que és l'Alan Quaterman, que és una figura doncs mítica del tema de les aventures, per trobar el seu marit, no?, que ha desaparegut, i que ha desaparegut buscant doncs aquesta famosa mina de diamants i tot això. Està protagonitzada per Stuart Granger i la Deborah Kerr, no?, un altre gran nom del cinema, i es va rodar a Tanganyika. Més clàssics, aquesta ja ho porta el títol, Les neus del Kilimanjaro.
Kilimanjaro es un monte cubierto de nieve. Tiene 6.010 metros de altura. se considera como la montaña más alta de África.
Has vist? Semblava un documental gairebé ja, no?
Quina banda sonora per això, eh?
Què? T'agrada?
Quina banda, sí.
Home, és que aquestes pel·lícules, no? Meravelloses. Un altre cop Ava Gardner, un altre Susan Hayward, Gregory Peck, rodada a Tanzània, i en aquest cas...
Els tenen enrere, eh? 50, 60...
Aquesta és del 52, sí. Clar, aviam, que... si ho hagués hagut de fer cronològicament, no? Potser, perquè l'anterior també era dels anys 50, però bé, més o menys. Doncs una pel·lícula que en aquest cas és un senyor que va amb la seva dona i queda ferit a la cama, i a partir d'allà és veritat que la pel·lícula barreja el moment actual amb records que tenen d'altres moments que no passen allà a Tanzània. Però bé, evidentment, doncs el tema del Kilimanjaro està allà molt present, no? I vaja, podríem seguir de clàssics una bona estona. Si vols, te'n dic una de nova, així per
va,
variar.
Digue'm una de més actual i ho deixem aquí, eh?
Ho deixem aquí. Per exemple, Congo, que era
Congo.
Sí.
Ese descubrimiento llevará a dos jóvenes científicos hasta el corazón de la selva africana.
El campamento destruido, la gente muerta, los gorilas grises.
Los gorilas grises no existen.
Yo acabo de ver un...
No sé si el Xavi ha vist Goril·les Grisos per allà, perquè això estava basat en una novel·la del Michael Crichton, no? I feia una mica com Jurassic Park. Era una barreja entre aventures i ciència-ficció. Una mica fallida tota la pel·lícula, però bé, era divertida, no? Hi havia goril·les que més podien parlar perquè els hi posaven com un dispositiu al braç, no? I aleshores sabies el que deien. Bé, era divertida. Congo també, rodada a Tanzània, es pot recuperar. Però vaja, molts clàssics per endavant.
País també de cinema. Gorina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Xavier Moret, sort.
Gràcies.
Fins dissabte que ve. Això. Com ho farem quan te'n vagis a Tanzània per fer la secció?
Ja vindré cada cap de setmana aquí.
Buscarem algun estudi. Ràdio Tanzània.
Això mateix.
Fem una pausa i tornem al suplement.